Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. És la 19a jornada de l'Eurolliga, segona de la segona volta, i el Barça busca la 14a victòria, la primera a Europa en aquest 2020. Després de tancar l'any amb 5 victòries consecutives, els culers afronten ara un dels seus moments més delicats. Després de sumar dues derrotes consecutives a l'Eurolliga, a la pista del Baskonia i a casa del Palau contra l'FC, rival directe. Ara els de Pesic els venen dos partits fora de casa, el d'avui a la pista del Maccabi i dijous a la pista del Fenerbahçe.
Hemos ganado todos los partidos hasta ahora. Eso significa, como siempre, Maccabi tiene siempre un pabellón primero lleno. Nos espera seguro un partido muy, muy duro.
Doncs dues victòries dels dos primers classificats, FC i Madrid, i amb un mínim coixí d'una victòria respecte al cinquè classificat. El Barça no afronta el duel d'avui en el seu millor moment, per les dues derrotes consecutives a Europa, les quals cal afegir la de diumenge al Palau contra el Bilbao. El Barça està obligat a tornar a agafar el més aviat possible el camí de la victòria. Veurem si avui és capaç de fer-ho a Tel Aviv. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dimarts 14 de gener 2020, amb el José Matoses i el Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs aquesta és la primera vegada del que portem de temporada que el Barça arrossega dues derrotes consecutives a Europa i arrossega aquesta dinàmica negativa després de perdre també diumenge el partit de Lliga des del Palau contra el Red Avet Bilbao. Veurem si avui a Tel Aviv els de Pesic són capaços de redreçar el rumb en una pista on aquesta temporada, fins ara, de moment, cap equip ha estat capaç de sortir amb una victòria. Pesic té clar quins són els aspectes que han de millorar.
Tenemos que pensar mejorar seguro nuestro se puede mejorar nuestro juego y todos los detalles de juego en defensa y ataque, etcétera, etcétera. Pero si juegas muchos partidos, como hablamos ayer, se necesita estar en buena física, como motivación adicional, con más concentración, pero concentración depende de física también. Nosotros en esta temporada seguro no jugamos siempre grande baloncesto, pero demostramos siempre un carácter como individual y como equipo, y esto es que se en un partido como próximo partido contra Maccabi, donde perdimos últimos dos partidos igualados, los últimos dos partidos diferentes, pero perdimos, no se puede decir otra.
Doncs el partit d'avui és el corresponent a la 19a jornada de la fase regular de l'Eurolliga. Encara queden moltes jornades per endavant, pràcticament tota la segona volta, però també és cert que arribats a aquest punt ja cada jornada, cada partit pot marcar i pot tenir la seva transcendència. I el d'avui és un d'aquells partits que pot ser bàsic pels interessos culers en el seu objectiu d'acabar la fase regular entre els quatre primers per tenir el factor pista a favor en els propers quarts de final de la Eurolliga. El Barça afronta aquesta jornada tercer amb 13 victòries, mentre que el Maccabi, que perdria en la primera volta al Palau per un contundent 96-73, és quart amb 12 victòries. La resta d'enfrontaments d'aquesta 19a jornada de l'Eurolliga, també avui, Xesca Real Madrid, Kimki València, Efes Milà i el Fenerbahçe Asbel. Tots aquests partits han acabat més tard de la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts. En joc, més enllà del Maccabi Barça, també Olympiacos Alba. I per demà dimecres, Zenit Baskonia, Estrella Roja Salgiris i el Panathinaikos davant del Bayern. Dijous i divendres es disputarà la 20a jornada de l'Eurolliga. El Barça jugarà dijous a la pista del Fenerbahçe a partir de 3:15 de la tarda. I per cert, que des del València, rival del Barça, en els quarts de la Copa, això opina el seu director esportiu, Chechu Molero.
Lo que puedo decir son cosas muy elementales, obvias, que cualquiera diría, ¿no? Creo que el Barcelona es un gran equipo, que de enfrente vamos a tener un gran rival, pero que evidentemente iremos a Málaga con la máxima ilusión, lo mejor de dando todo lo mejor que nosotros tengamos para intentar superar el partido de cuartos, ¿no? O sea que sí, lo que ocurre es que evidentemente doy por hecho que vamos a competir, que vamos a pelear, pero aquí lo importante es ganar. O sea, esperemos que ya no nos sirve estar cerca, sino que nuestro objetivo es llegar y vencer, desde luego.
I a tot això tenim la segona jornada del top 7 de l'Eurocup, la penya jugant el seu partit des de 3 quarts de 9 del vespre i buscant la segona victòria a la pista de l'Unicaja. Demà dimecres ho farà el Morabanc Andorra. L'equip del Principat rebrà el Tofas Bursa Turc a les 8 en busca de la primera victòria en aquest top 16 després de perdre la setmana passada a Badalona. I a la Basketball Champions League, el Manresa, que torna a l'acció demà, jugant a les 6 de la tarda a la pista del Tour Telecom, en busca tots dos de la 8ª victòria i del lideratge del grup. Pere Tomàs espera que l'equip segueixi en aquesta línia excel·lent, malgrat els problemes de lesions.
Sí, la veritat que, com has dit, estem en molt bona dinàmica. El que passa que ara també se'ns ha ajuntat que bastants jugadors estan, bueno, amb un virus i alguns lesionats, però bueno, els que som intentarem fer el millor possible i intentar doncs, pues, anar allà a competir i intentar treure el partit. Home, i tant, no? Estan allà a la classificació, jo crec que són una de les plantilles doncs, de millors que hi ha en el grup d'equip i serà complicat. A més, allà a Turquia són molt físics i tenen pues, jugadors de molt talent. Sí, està clar que estem allà els tres empatats i bueno, jugar pues, contra els rivals directes és més important, no? I com ha dit, intentar, però tampoc posar-nos pressió, sinó simplement pues, estar, fer les coses com les estem fent fins ara i segur que si fem un partit pues, com estem fent, tindrem les nostres opcions i per què no, pues, treure el partit.
I a tot això, avui s'ha fet el sorteig de la Copa Femenina, de la Copa de la Reina, amb duel català a les primeres de canvi.
Òscar Merino.
Tiene que apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs l'Ajuntament de Salamanca està en l'escenari en el qual avui s'ha realitzat el sorteig d'aparellaments que donen forma el quadre de la competició de la Copa de la Reina, que es disputarà del 5 al 8 de març al Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca. Els quarts de final ha aparellat el Guernica amb l'Araski, Perfumerías Avenida amb el Encino, i per l'altra banda del quadre tenim el València Bàsquet contra el Tenerife i l'Espars i Telèfon de Girona contra el Cadí La Seu. El dijous 5 de març a les 6 jugarà el Guernica Araski en directe per Teledeporte i a 8:45 el Perfumerías Avenida Encino, que es podrà seguir via Twitter. El divendres 6 de març a les 6 per Teledeporte, Unigirona, Cadí La Seu, mentre que a 8:45 es jugarà via Twitter al València, es podrà seguir per Twitter al València davant del Ciutat de la Laguna Tenerife. Doncs, si la temporada passada Girona i La Seu es veien les cares en semis de la Copa, aquesta temporada, en aquesta edició de la competició del CAU, per desgràcia, uns i altres es veuran les cares a les primeres de camp, és a dir, que Esparts de Rifos Girona o Cadí La Seu caurà o es quedarà fora de les semifinals. Des de l'Uni Girona, David Muñoz, entrenador ajudant, valora aquest creuament de la Copa de la Reina.
Bueno, està clar que sabíem que cap dels quatre equips era còmode, era fàcil. Llavors ja teníem molt clar que qualsevol equip que ens toqués seria, doncs, bueno, com estem veient durant la Lliga, que està sent una batalla cada partit, inclús aquí a Fontejau. Bueno, què dir de Cadí La Seu? Hi ha un equip molt sòlid dintre la categoria, que està jugant molt bon bàsquet, que ja porta anys consolidat en aquestes posicions de mitja taula cap amunt, que aquest any està jugant Eurocup. Jo crec que tot el que estic definint d'aquest equip ja dona la impressió i dona ja es pot veure perfectament la dificultat del rival. afegeixo a més, continua donant bones prestacions, tot i tenir jugadores lesionades, com Llorena Díaz, que és una de les jugadores més importants de l'equip fins la seva lesió, i continuen guanyant partits i continuen fent un bon joc, amb la qual cosa jo crec que queda molt clar que els quarts de final seran molt complicats.
I la importància que se li dona des del club o des de la plantilla, des del vestidor, en aquesta competició suposo que és capdalt, no? És una competició que encara no s'ha guanyat mai.
Sí, des del principi de temporada la realitat és que hem intentat plantejar-nos que l'equip havia d'arribar en el millor to físic a la Copa. No t'enganyaré que òbviament cada any hem intentat programar-ho així per arribar bé a aquesta competició. Al cap i a la fi és una competició diferent, és una competició bonica de jugar perquè són 8 equips que es troben en un cap de setmana i això genera un caliu de bàsquet molt maco per la gent que hi estem dintre i per la gent que està fora animant-nos. I clar, òbviament, des del club la il·lusió que hi ha per poder, si més no, poder repetir arribar a la final com l'any passat i tenir-ho a l'abast per poder guanyar, òbviament és màxima i per això lluitarem, està clar.
Doncs encara queda temps per la Copa de la Reina, 5, 6, 7 i 8 de març. Entrenador del Cadí, la seu, Bernat Canut, bona nit.
Bona nit, què tal?
Què et sembla aquest creuament de quarts de final de la Copa contra l'Esparça de l'Infundi Girona?
Bueno, un alt dur per nosaltres, però sempre un derbi apassionant.
Imagino que qualsevol rival hagués estat un os dur, no? O un rival complicat, però no sé si haguessis preferit evitar l'Uni, no? A les primeres de canvi.
Bé, és veritat que l'Uni Girona es tracta ara del líder de la Lliga, l'actual campió de la Lliga. Sí que és veritat que ara amb els canvis que hem fet a última hora han baixat una mica el rendiment. Jo crec que estan tornant a adaptar, a engranar dintre del funcionament global a les noves jugadores, però estan fent un molt bon joc, que jo crec que són les clares favorites a endur-se els títols com a mínim als nacionals, i segur que quan arribem a la Copa de la Reina tornem a estar en ple funcionament i amb la dinàmica que portàvem fins fa poques setmanes.
Sí, jo dic perquè és una llàstima que a les primeres de canvi un dels dos representants catalans, un dels dos, no arribi a semis, no?
Sí, no, mira, no em preguntis per què, tenia bastant assumit que ens tocaria l'Uni Girona,
sí?
No? Simple intuïció, sí, i no ho volíem, però així ha sigut. De fet, he rebut diversos missatges, just després dels sorteig, que m'han dit, ja ens ho deies fa setmanes, dic, mira, ens ho ha tocat.
Això sí, encara queden un parell de mesos per la gran cita, a veure com arriben unes, les altres i tots els equips en general, eh?
Sí, és evident que avui hi ha hagut el sorteig, però els equips d'avui no seran els equips d'aquí dos mesos. Queda temps, hi ha molts partits entremig, hi ha moltes dinàmiques que evolucionaran fins a aquell dia. Veurem com arribem nosaltres i com arriben elles.
Avenida i Uni van per cantons diferents, són els grans favorits o pot haver sorpreses?
Bé, també bo que hi hagi sorpreses, com a mínim per la banda de l'Uri.
Sí.
Però bueno, evidentment són els dos favorits per jugar la final. Però bé, com deia el David a l'entrevista anterior, crec que la Lliga està molt i molt igualada. Tant Uri com Girona han perdut partits i fins i tot a casa. I per tant són favorits, però les sorpreses estan més que obertes.
Molt bé, doncs a veure com avança les setmanes, les jornades abans que arribi aquesta Copa. I el que diem ara també com arriba, potser no passa pel seu millor moment ara mateix, Bernat?
Bé, és que...
Per diferents factors, eh?
Sí, hem enganxat a una sèrie de factors. Crec que l'últim partit de casa no és bo, sobretot en defensa, hem patit potser una mica la ressaca europea. Ara mateix una plantilla una miqueta curta, evidentment trobem a faltar la Llure, però bé, amb setmanes per davant per treballar, per millorar prestacions i per continuar a tope fins a final de temporada.
I dissabte a Salamanca.
Sí, un partit complicat, però com m'acostumo a dir, són dies per millorar i per guanyar amb confiança, amb aspectes de joc de duresa, de jugar contra un rival superior, i si evidentment sigues amb ambició, doncs no descartes mai doncs, arribar a l'últim quart amb opcions.
Molt bé, doncs esperem que el Cadí-la-Seu i també l'Unió Girona arribin en el millor moment a la Copa de la Reina el 5, 6, 7, 8 i març. Bernat Canó, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a vosaltres.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I per acabar l'esquet al dia d'aquest dimarts anem a la tertúlia penyista, la primera del 2020, amb la Meri Saez dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim l'Ernest Centelles, membre de la grada d'animació del Nou Congost. Hola, Ernest, bona nit.
Bona nit.
El Marc Segura també, el culer. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
I a Andorra saludem el José Rodríguez, president de la penya Tricolor. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Feliç 2020, per tots, que és la primera vegada que parlem. La primera tertúlia penyista del 2020, del nou any. José, enhorabona,
Moltes gràcies.
Classificats per la Copa, per tercera vegada en la història del Morabanc Andorra.
Sí, correcte. Molt contents i, com dius tu, la tercera vegada. I dos vegades en 6 anys, que està superbé pel club que som, petit, i supercontents, la veritat.
Diria que la de Vitoria, la de fa 3 anys, va coincidir amb el naixement d'un fill teu.
Sí, la meva filla gran,
sí.
Que va néixer el dia de Campo Atrás.
Sí. I ara també, no?, una altra criatura.
Sí, tinc una altra criatura.
Sí, tu vas per criatura per Copa, no?
Correcte. Si el Morabanc se classifica i es posin 10 anys, doncs no vull saber què els tinc.
Escolta, vas patir una mica diumenge o no, depenent d'altres resultats?
La veritat que sí, el Barça no va fer el favor, van patir encara més, però bueno, al final va acabar tot bé i estem classificats per la Copa. I sí que ha sigut una carambola, però si estem classificats és perquè també hem estat allà dalt i no lo merecem.
Sí, exacte. Marc, al Barça no li va fer cap favor ni al Morabanc Andorra i sobretot al Burgos,
Sí.
I ni a la penya, també.
Sí, de fet, en el partit del Barça era un partit del qual depenien molts equips. De fet, tant Andorra com Burgos eren dos equips o la penya que s'ho mereixien tots, perquè després han fet una gran temporada i al final doncs, va entrar el que la carambola de resultats i la favorit més.
Sí, sí, i el bàsquet de baratge global, que al final ha estat decisiu també entre Morabanc Andorra i Burgos, perquè l'equip del Principat acabi anant a la Copa com a setè classificat i el Burgos es queda vuitè, però no va perquè l'anfitrió Unicaja acaba en novè. Això, senyors, és una mica frustrant, I a Joan Peñarroya li va passar la temporada passada amb el Baxi Manresa, que va vuitè i no anar a la Copa,
Sí, són unes coses que crec que la FEDE hauria de canviar, perquè tinc just que equips com Burgos o com l'any passat Manresa, que estan fent molt bones temporades, no puguin entrar per un anfitrió. El passat jo crec que encara va ser més flagrant que aquest.
Sí, sí. I la penya, Meri, que arribava amb opcions a l'última jornada, però al final impossible.
Sí, la veritat és que ho teníem molt complicat, la visita al camp del València no era gens fàcil. I, bueno, la veritat és que millor no ens esperàvem aquesta derrota tan ampliada, però mira, les coses van com van, els hi van entrar més triples del que els entren normalment i doncs, bueno, ens vam anar amb una derrota bastant amarga.
Sí, per 100-70, si no recordo malament. I qui potser s'hagués classificat a la Copa si hagués durat una mica més, si la primera volta hagués durat unes quantes jornades més, Ernest, és el Baxi Manresa,
Sí, estem amb una dinàmica fabulosa, que ningú durava un duro fa un mes. I, bueno, les coses, doncs, bueno, això demostra que el bàsquet és boig i que les dinàmiques dels equips doncs, tant pugen com baixen, i tant són bones com són negatives. I bueno, nosaltres, doncs des del partit de Múrcia, que vam remuntar 16 punts, i jo penso que va ser un cop de timó que vam donar allà, que vam muntar a casa 7 de punts i vam guanyar el partit al final. Crec que allà doncs, vam trencar una mica aquesta mala dinàmica i allà doncs, vam començar a sumar triomps. Evidentment, amb molts encara ho creu que se'ns han dit que sóc cara, vull dir que això també s'ha de dir, ja ha fet això a punt plen. Però crec que, a mica en mica, les victòries van donar més confiança i això és un peix que s'encerra la cua i que després doncs, cada cop veu l'anella més gran en moments complicats i ara s'ha d'aprofitar, com diu Pedro Martínez, hem d'aprofitar aquests moments per intentar agafar un bon coixí per si venen vaques magres, doncs no patir molt, no?
Home, ja són 4 victòries per sobre del descens, són 5 victòries consecutives, 8 en el còmput global, amb molts problemes, amb moltes lesions, i l'últim partit, per exemple, la victòria contra el Morabanc Andorra, sense bases, ni Ferrari, ni Dani Pérez, ni Ryan Toulson, eh?
Sí, sí. Sense bases, passant 17, també portem 17 lesions, ara tenim una epidèmia de grip a l'equip, ja han caigut 3 o 4 jugadors, i demà anem a jugar a Turquia amb 9 jugadors, i bueno, i així estem. Però bueno, per encara té més mèrit el que estem fent, no?
Sí, sí. Dies.
No, res, això. Que
Us volia preguntar pel quadre, no? Fet el sorteig de la Copa, el quadre final d'aquesta Copa del Rei Màlaga 2020. José, no hi arriba el fàcil, però el quadre que li ha tocat al Morabanc Andorra evita els rivals més forts, Barça i Madrid, i Morabanc va per l'altre quadre, per l'altra banda del quadre.
Sí, a nivell de quadre, jo crec que és el millor que es podia tocar. Bueno, jo per una part estic supercontent perquè la final no serà un Barça-Madrid. Bueno, sí. Això dona, bueno, als altres equips pots tindre possibilitats d'arribar a la final, però a nivell de Morabanc sí que és veritat que jo crec que s'ha tocat el millor quadre. Està clar que Tenerife no és fàcil, vale? Hem perdut els últims 3 vegades amb ell, tenen un gran equip i estan jugant superbé, vale? Però, bueno, sí que és veritat que en cas de que guanyem, perquè els favorits són ells, doncs, bueno, tens un rival que pot ser Saragossa o Unicaja, que no és un Barça o un Madrid, que realment són els favorits a guanyar qualsevol cosa, tant a la CB com a la Copa del Rei, com tot.
Uh-huh. Marc, tu què em dius del quadre que li ha tocat al Barça?
Home, el Barça li ha tocat el pitjor quadre que li podia tocar, perquè el primer partit és un rival com València Bàsquet, que porten ja uns quants... que des del partit d'Euroliga al Palau estan jugant com s'esperava que ho fessin. Hi ha un partit, doncs, et poden guanyar perfectament. I després, si guanyes, en teoria, et toca el Madrid. Que, evident, jo trobo bé que al final no sigui Barça-Madrid, perquè qualsevol equip que arribi a la final és bo pel bàsquet, però no deixa de ser el pitjor rival que et podia tocar. I si per aquelles coses el Madrid no passa, et toca Bilbao, uh-huh, que està demostrant que és un autèntic matagegants. O sigui, és un sí, quadre, sí, però d'Arsa, que és molt complicat.
Uh-huh. Ho deia ara el José, també el Marc, que Meri és bo o no, que hi hagi o que no hi hagi un Barça-Madrid a la final de la Copa?
Jo crec que pels que som aficionats a bàsquet sempre és positiu que no hi hagi un Barça-Madrid a la Copa, a la final. Però, bueno, també cada cop els equips mouen aficions, no? Però els preus tampoc ens ajuden. La veritat és que jo crec que sempre que no hi hagi un Barça-Madrid a la final dona opcions de que un petit pugui donar la sorpresa. Mm.
I tu, Ernest, què opines?
Bé, doncs, aviam, evidentment que per les televisions no és una bona notícia, no? Això està clar.
Sí, això segur.
Però jo crec que pel bàsquet i per la salut del bàsquet i per intentar doncs, que hi hagi altres equips que tinguin opció de guanyar títols, que es coneixin, que hi hagin altres clubs que realment vegin opcions de poder sumar un títol o fer res.
Sí, sí.
Proves que sempre guanyen el mateix, que estan avorrits. No?
I per acabar, sé que encara queda un mes per la Copa, però, vaja, qui us agradaria, eh? No qui creieu que guanyarà, no? Qui us agradaria que guanyés la Copa del Rei Màlaga 2020? José, imagino que tu el Morabanc Andorra, no?
Home, ho tinc claríssim, que sigui el Morabanc Andorra, però també tinc clar que si no és el Morabanc Andorra, vull que guanyi el Bilbao Bàsquet.
Vale. Marc?
Home, a mi m'agradaria que la guanyi el Barça, està clar.
Està clar. I si no?
Si no, et diria, per equips que ho estan fent bé, et diria Ocai, o sigui Saragossa.
Sí.
I després entrem Bilbao Andorra, d'aquests dos també.
Vale. Mary, tu què opines?
Què m'agradaria? M'agradaria un petit, no? Un Tenerife, un Saragossa, un Andorra. Però bueno, la veritat és que està bastant complicat i jo crec que l'equip que donarà la sorpresa serà el Bilbao, que crec que pot ser un dels que doni la sorpresa, però és un dels partits que veig més, així, més complicats, però alhora més compenetrats, no? La veritat és que el segon grup, que no està ni Barça ni Madrid, és un grup molt igualat, és un grup que tampoc guanya qualsevol dels quatre, però bueno, a donar sorpreses, jo crec que el Bilbao podria donar la sorpresa, ja que l'ha donat si cansa la Copa aquest any.
Doncs veurem si és una Copa o no de sorpreses. Ernest, tu què dius? Qui t'agradaria que guanyés aquesta Copa?
A mi m'agradaria que... No, jo soc molt fan de Jaume Ponsarnau. M'agradaria que València guanyés, i si no és València, doncs Andorra, perquè Andorra és un club que el tenim aquí al costat i que també és un club molt simpàtic i que som... Hi ha molt bon rotllo entre nosaltres dos. I m'agradaria.
Doncs veurem què passa d'aquí un mes a Màlaga i com arriben, eh? No com estan ara, sinó com arriben aquests vuit equips a la Copa del Rei de principis del, o mitjans, al mes de febrer. Ho deixem aquí, panyistes. Que vagi bé. Fins al proper dimarts.
Ok, bona nit.
Adéu, igualment.
I abans d'acabar de saber que el Baxi Manresa cedeix a Yankuba Sima, a l'Ourense, equip de l'Eport, fins a final de temporada, i a la NBA aquesta matinada victòria dels Pelicans a la pista dels Pistons per 110-117, victòria dels Pacers 111-95 davant dels 76ers, victòria dels Celtics 113-101 davant dels Bulls, dels Thunder 117-104 a la pista dels Timberwolves, la victòria dels Magic 112-114 a la pista dels Kings, la victòria dels Blazers 115-112 contra els Hornets i la victòria dels Lakers imparables, novena victòria consecutiva, 128-99 davant dels Cavaliers amb 31 punts que ha anotat LeBron James. La classificació a la conferència és els Milwaukee Bucks. Segueixen sent líders amb 35 victòries, 6 derrotes, molt allunyats els Celtics amb 27 victòries, i a la conferència oest, líders Lakers, 33 victòries, seguit dels Nuggets amb 27 victòries. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dimecres per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.